Àrea de la número 12 del ple de l'Ajuntament, avui dia 29 de setembre a les 9 de la nit. En l'ordre del dia, el primer punt és el dictamen a la proposta de ratificació del nomenament de les falleres majors i cor d'honor 2017.
Consta en el expediente un dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura y Deportes en sesión celebrada el día 6 de septiembre de 2016, en el que se propone al Ayuntamiento Pleno, como punto, primero, ratificar el nombramiento de la Junta Local Fallera de las Falleras Mayores y su corte de honor para el 2017 y nombrar a Fallera Mayor Infantil de Benicarló 2017, Nadia Beltrán Blasco. Corte de honor infantil, Yamira Jiménez Santos, Sara Bort Gabaldá, Ingrid Andrés Vallarri, Raquel Compans Fuster, Arianna Ciércoles Bonet, Paula Giner Alsina, Naila Llorac Blasco, Patricia Saura Añó y Andrea Miquel Marín. Fallera Mayor de Benicarló 2017, Alicia Fuster Camós. Corte de honor, Ana María Martínez Mañá, Mónica Senar Castell, María José Marín Martí, Miriam Hidalgo Moros, Marjorie Sanahuja Domingo, Sara Cherta Pons, Azahara Félix Mulet, Cinta Forés Llorac y Marta Andrés Febrer. Y que se traslade el acuerdo a la Junta Local Fallera para su conocimiento y efectos.
Volen fer ús de la paraula? Bé, doncs passem al punt a votació. Vaig a favor. S'aprova per unanimitat. Bé, sempre és preceptiu tots els anys quan ratifiquem el nomenament de les falleres majors de Benicarló per a l'any 2017, pues que sigui el primer punt de l'ordre del dia i que pues, vos dirigim unes paraules. Penseu que avui heu sigut ratificades aquí en el ple municipal, que és el màxim òrgan de representació de tots els benicarlandos. Estem aquí els 21 regidors que hem sigut elegits democràticament i que representem a tota la ciutadania. Ara fa pocs mesos, tant Alicia com Nadia van ser elegides aquí en este mateix saló de ple en aquella trucada famosa que jo us vaig fer, de manera que avui el que fem és ratificar-vos i el dissabte serà la presentació a l'Auditori Municipal. Jo, per part meva i en nom de tota la Corporació Municipal, que és al final cap, com vos he dit, la representació de tots els ciutadans, vos dono l'enhorabona a Batros, a totes les Corts d'Honor, a la Junta Local Fallera, al seu president i a tots els membres de la Junta Local Fallera, i vos desitgem que l'any faller, que en teoria comença ara i que ja a partir d'ara pues, tots els actes s'aniran succeint un detrás de l'altre, pues, que siguin un any ple d'èxits fallers i de tota la felicitat del món per a totes Batros. Enhorabona a Batros i a les vostres famílies i fins dissabte. I ara, si voleu quedar-vos a veure el ple, doncs podeu quedar i si voleu abandonar-vos com el ple. Sabeu que és públic i vos convidem a fer el que vulgueu.
Sobre el que passen les pobres, no tindran ganes de salir. Porque son muy jóvenes para empezar ya con estas cosas.
Cario va a picar, tú, ¿eh? Ya no lo voy a pasar a buscar, me echa el mar, no sé cuándo.
El que no
lo
han dejado entrar
dentro
de...
Pobre.
El que no lo han dejado entrar dentro de su espacio.
Mira, mira, se pegan por los puestos primeritos.
Sí, quieren estar en primera fila. Alejandro está en primera fila.
Sí.
No, ¿dónde no? ¿Dónde vas a poder votar?
Bueno, yo estoy en la primera línea de Pau, ¿eh? Sí que es verdad, sí.
Bé, pues seguim en l'ordre del dia. El punt segon és el dictamen a la proposta de modificació del reglament d'ús del casal municipal.
Consta asimismo un expediente en el expediente de la Comisión Informativa de Cultura y Deportes del dictamen celebrado el día 6 de septiembre del 2016. Se propone al Pleno como punto primero aprobar con carácter inicial la modificación del reglamento de uso del casal municipal que se redacta con los 20 artículos que lo componen. En el segundo se somete el expediente a información pública y audiencia durante el término de 30 días mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia y en el tablón de anuncios del Ayuntamiento, a los efectos de la presentación de reclamaciones y de sugerencias. Se considera, por tanto, que se aprobará definitivamente si transcurrido el término indicado no se ha producido ninguna. Tercero, publicar en el BOP, una vez aprobado definitivamente el texto íntegro del reglamento, sin que entre en vigor hasta que no se haya dado al término a esta publicación y se haya transcurrido el término de 15 días.
Señor Barberá, ¿vol explicar en qué consiste la modificación?
Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. Bé, això és un tema burocràtic en la seva major part. Fins ara el reglament que n'hi havia d'ús del casal municipal, com ja saben, doncs no s'adequava a la realitat mateixa del casal, van haver-hi unes obres, van desaparèixer una sèrie de sales i el reglament no ho contemplava. Aprofitant aquesta modificació, el que sí que vam fer és portar-ho al Consell de Cultura i donar-li a les associacions la possibilitat de que aportaren aquelles modificacions que veigueren com a usuaris que podien ser necessàries. Més o menys, desapareixen, com he dit, una sèrie de sales que ja no tenien sentit que estiguen en el reglament, i afegim que en el reglament antic es parlava de que la cessió de sales seria temporal, no especificava la temporalitat, i el que afegim és que aquelles associacions que tinguin un ús constant del casal o que tinguin una sala cedida, aquest termini serà de 2 anys, òbviament prorrogable, però que cada 2 anys doncs, es veurà si l'ús és continuat, si no, etc. Després, aprofitant les al·legacions que van fer una sèrie d'associacions, doncs la manera de repartir la correspondència, que fins ara, com saben, hi havia una sèrie de bústies, que n'hi havia molt poques, doncs desapareixeran aquestes bústies i serà l'encarregat del bar del casal qui rebrà tota la correspondència i la repartirà a totes les associacions, perquè així tothom que faci ús de les sales tinga ús, i senzillament que quan es recollisquen les claus de les sales, hem pensat que el control sempre va bé, perquè n'hi ha hagut algunes sales on, bé, segurament de manera no intencionada, però n'hi ha hagut algun desperfecte de coses d'altres associacions, doncs que cada un que vagi a buscar la clau per a una sala hagi de signar senzillament a quina hora l'agafa i a quina hora la torna i deixar un nom per a tindre un major control. Això és tot.
Volem fer ús de la paraula? No? Fem alguna votació? Vaig a favor? S'aprova per unanimitat? Punt tercer és dictamen a la proposta de rehabilitació de l'escut municipal de Benicarló.
Vale. Consta en l'expediente el dictamen de la Comissió Informativa d'Educació, Cultura i Deportes en sessió celebrada el dia 20 de setembre de 2016, en el que se propone para el Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, iniciar el procedimiento de rehabilitación del escudo heráldico municipal y la descripción detallada del cual es la siguiente. Escudo cuadrilongo de punta redonda partido en el primer cuartel de plata, Cruz de Orden de Montesa de Gules, en el segundo oro con un cardo silvestre de Gules y por timbre la corona real abierta tradicional del Reino de Valencia. En cuanto a las razones justificativas de este, son las mismas que figuran en el informe del Consejo Técnico de Heráldica y Vexilología. Segundo, aunque no sea obligatorio, se somete al expediente de información pública por el término de 20 días hábiles mediante anuncios del tablón de anuncios del Ayuntamiento, así para que todas las personas que tengan interés en el asunto puedan examinarlo y formular las alegaciones que consideren convenientes. Y tercero, resueltas las alegaciones, si las hubiere, que se proceda a la remisión del expediente a la Dirección General de Administración Local a los efectos del artículo 21 del Real Decreto 72/2015 de 15 de mayo del Consejo.
Señor Barberá.
Sí, moltes gràcies, senyora alcaldessa. És difícil dir més coses de les que s'han dit ja sobre el canvi de l'escut, així que senzillament faré un xicot de resum. Com saben vostès, la Generalitat té este Consell d'Heràldica i Vexilologia que marca unes pautes que han de seguir tots els pobles del País Valencià que vulguen que el seu escut siga reconegut i siga oficial. L'escut que tenim ara mateix és un escut que es va aprovar en l'any 72, si no em falla la memòria, i que segons el criteri tècnic, insisteixo, criteri tècnic que no polític de la gent que forma el Consell Tècnic, valguem la redundància, doncs no s'adequa a la forma històrica. Per tant, la proposta que es porta en este plenari és això, rehabilitar l'escut en la seva forma històrica oficial del 1724, tal com diu el Consell. Sí que m'agradaria destacar el segon punt, que és que com això és una rehabilitació, que no és una modificació seria que nosaltres doncs, ens haguem reunit i haguem decidit que l'escut ha de ser doncs, de la forma que nosaltres políticament o amb el nostre criteri decidirem. Este no és el cas, sinó que al ser una rehabilitació de l'escut més antic, la informació pública doncs, no té per què tindre lloc. El que sí que fem és doncs, agafar-nos a la llei, que sí que ens ho permet, i, com ha dit molt bé el senyor secretari, tindre això 20 dies en exposició pública per a que aquelles persones que amb criteri tècnic, o amb el criteri que consideren, vulguin fer al·legacions, doncs nosaltres les rebrem i aquelles que, diguem, siguin de matisos tècnics, etc., les farem arribar al Consell d'Heràldica per si consideren que han de variar en algun punt la seva opinió. Res més.
Volem fer ús de la paraula, senyor Mañá.
Perdó, és simplement un tema d'ordre. El punt, el que s'està demanant, o sigui, el que està proposant és l'aprovació de la proposta municipal.
De la proposta de la proposta de rehabilitació de l'escut municipal, no tenim d'altra, és que només hi ha una.
No, no, simplement és, la proposta és de la rehabilitació, no s'està provant la proposta. No.
Dice iniciar el procedimiento de rehabilitación.
Iniciarlo.
És una aclaració simplement formal, gràcies.
Vol parlar, senyor Mañá? Senyora Jovaní?
Bien, muchas gracias, señora alcaldesa. Intentaré abordar este tema desde distintos ángulos. No es de extrañar que el equipo de gobierno quiera dejar su impronta en la ciudad que administran. Lo que sí sorprende es el tipo de cambio administrativo que quieren llevar a cabo, un cambio de un símbolo emblemático, el escudo de los benicarlandos. ¿Por qué me sorprende? Por una infinidad de motivos. El primero y principal es la carencia de necesidad de dicho cambio. Es una necesidad imperiosa. Creo que este consistorio tiene problemas más urgentes y necesarios que solucionar. ¿Se ha valorado el coste económico que esto supondrá a los benicarlandos? ¿Cambiar todos los escudos del ayuntamiento, de las fallas, de las entidades, del escudo que acompaña a San Bartomeu en la iglesia? Tal vez la subida del 10% de IBI pueda destinarse a este menester. El segundo, y no por ello menos importante, es la urgencia de dicho cambio. Me explico. Recordemos que las elecciones fueron el 24 de mayo de 2015. Pues bien, en la primera comisión de cultura que presidió el señor Barberá, el 21 de julio, en la primera, en el punto 6 de la convocatoria aparece dictamen, propuesta de adaptación del escudo del ayuntamiento al decret del 15 de mayo del Consejo. Es evidente que para el señor Barberá este punto es de vital importancia y urgentísimo. Supongo que debía estar en la primera posición del programa electoral de Esquerra Republicana. ¿Por qué? ¿Qué fin persigue? Bien, el señor Barberá no pudo asistir debido a sus ya ampliamente conocidos problemas intestinales y nadie del equipo de gobierno que asistió a dicha comisión supo explicarnos nada sobre el tema. Nada. Eso era un 21 de julio. Bueno, pues el 31 de julio la señora alcaldesa solicita al Consejo Técnico de Heráldica y Vexilología la elaboración de un estudio técnico de la representación gráfica del escudo. ¿Vale? Solicita, y digo solicita porque no es cierto, como se ha dicho en algunos medios de comunicación, por algunos, que este cambio de escudo es obligatorio, que viene de la consellería. Se solicita desde la alcaldía de este ayuntamiento. No es obligatorio, en absoluto. Bien, de aquí también podemos deducir, ya que la señora alcaldesa lo eleva a la consellería, que también el PSOE tenía el cambio del escudo de Benicarló entre sus prioridades o en los primeros dentro del programa electoral, suponemos. Llegamos al 21 de abril ya de este año, de 2016. Llega el informe del Consejo de Heráldica y Vexilología. ¿Vale? Va a meter el informe acompañado de una representación gráfica. Y en el informe dice: en cas de voler adoptar l'escut proposat, la corporació podrà iniciar procediment, pam, pam, sense necessitat d'informació pública, i no obstant això, en la comissió del 21 de julio, el senyor Barberá propone hacer una encuesta a través de la web de l'Ajuntamiento para ver qué opinan los ciudadanos, entre comillas, de Benicarló. Lo que no matiza públicamente es que el resultado de esta encuesta no iba a ser vinculante, como nos dijo en la comisión. ¿Vale? Bien, el 2 de agosto en la Comisión de Cultura vuelve a salir el punto de rehabilitación del escudo y a la que asiste la señora alcaldesa en sustitución de no recuerdo por quién. Y recuerdo exactamente que dijo: ¿cómo os agrade? Yo, ante esta frívola pregunta, la respuesta debe ser acorde. En particular le comenté que el color oro parecía más bien un color aceituna. Una respuesta a la altura de la pregunta, si vos agrade. Parece que habláramos del último vestido que nos hubiéramos comprado para una gala de certamen. Esto así no es serio. No se trata de que vos agrade o no vos agrade. La adopción de un nuevo escudo no debería basarse exclusivamente en si nos gusta o no nos gusta a los concejales presentes. Debería estar basado en las opiniones de diferentes expertos y sabedores del tema y apoyado por un clamor popular y una mayoría mayor que un 11 a 10 concejales, como supongo será el caso. El tercer motivo de mi sorpresa hace referencia al procedimiento empleado. Es un clamor popular ¿Tiene un respaldo mayoritario de la población? Bien, si atendemos a la pregunta que aparece en la web de Benicarló, la pregunta que se les hizo a los ciudadanos, ¿esteu d'acord en la propuesta de rehabilitación del escudo de Benicarló en la seua forma histórica? Increíble, en la seua forma histórica. Esta expresión no se ajusta en absoluto a la verdad. Yo he traído documentación, porque si alguno quiere consultar, vale, tengo aquí distintas fotos, representaciones de los escudos de Benicarló que aparecen en los estudios, y en ninguno se ve la forma de propuesta por el Consell d'Heràldica. Están todos aquí, podríamos, si hubiera sabido, me hubiera traído con un PowerPoint para poderlo explicar bien. En ninguno. Luego, la expresión forma histórica no se ajusta en absoluto a la realidad de los hechos. Nunca en la historia de Benicarló el escudo ha sido como el que propone el Consell d'Heràldica. Jamás. Solo comparten la Cruz de Gules, la Cruz Roja. Es lo único que comparten. Y ni aun así, porque en algunos estudios dicen que inicialmente el escudo de Benicarló no llevaba Cruz de Gules, solo un cardo en mata con raíces al aire. ¿Vale? Podrían haber incorporado los documentos del señor Giner y el señor Constante, que no están, en la página web, así como se hicieron con el informe del Consell d'Heràldica, para que así la gente hubiera podido comparar qué dice el Consell con los distintos informes de los expertos en la materia. Pero no, solo estaba el informe de Heráldica, con lo cual uno tiene que ir documentándose y buscando para saber si este informe por dónde va. Bien, yo no creo que esta sea la mejor forma de potenciar la participación ciudadana, porque de verdad con lo de en la seua forma histórica no sé si es falta de conocimiento o, en caso de sabiendo que no es cierto, manipulación de la información. Podemos elegir. Comentemos ahora los resultados. En las encuestas aparecen 880 votos a favor de la nueva, de la propuesta del Consell, 860 en contra y 20 me es indiferente. Llama la atención la proporcionalidad, 880, la suma del sí indiferencia, como quieras, la proporcionalidad, una cosa. Pero si consideramos el número de habitantes y demás, bueno, aquí ha votado un 6,8% de la población. Digo de la población porque lo cuestiono que haya sido de la población. Pero solo, quedémonos con la cifra, un 6,8%. De esos que han votado, un 50% ha votado a favor, un 49% ha votado en contra y un 1% le es indiferente. Bien. Y además me pregunto, ¿para votar era necesario ser o residir en Benicarló? No. ¿Podía votar una persona de Guadalajara, por ejemplo? Sí. ¿Podía votar una misma persona varias veces desde distintos móviles u ordenadores? Sí. ¿Están representados todos los sectores de Benicarló? No. Casi todos los mayores de 50 años no han votado. Bien, yo lo intenté dos veces y no pude. Y después ya me resistí y dije, no voy a participar en esta parodia. Sin más. Yo soy estadística y le puedo asegurar que estos resultados ni son representativos ni son significativos en absoluto. Si cualquier artículo que usted intentara publicar basándose en estos resultados sería notoriamente denegado, sin duda. El argumento del respaldo popular, por lo tanto, no se sostiene de ningún modo. Pero aún así, en los medios se ha dicho que después del amplio respaldo obtenido tras los resultados de la encuesta, la rehabilitación sigue adelante. Y yo me pregunto, sabiendo que los resultados no eran vinculantes, ¿qué hubiera hecho si hubiera sido, en vez de un 50% a favor y un 49% en contra, al revés, un 49% a favor y un 50% en contra, un 1% de diferencia? ¿Qué hubiera hecho? ¿Utilizar el mismo argumento que, porque gracias al respaldo, al clamor popular, sigo adelante? Bien, he hablado de la necesidad, de la urgencia y del procedimiento, pero lo más importante es si el escudo propuesto por el Consell y que ustedes quieren aprobar se ajusta realmente a la forma histórica de Benicarló. No soy historiadora, pero para poder opinar sobre el tema me he leído y casi me he estudiado, imagino que como casi todos ustedes, el informe del Consell, el informe del señor Giner y el trabajo del señor, el libro del señor Constante, que por cierto no está, no lo adjuntaron cuando enviaron las cosas al Consell de Heráldica. Sí, les adjuntaron el trabajo del señor Giner, pero el del señor Constante, que es muy completo e interesante, que yo sepa no está adjuntado. Si no, no tendría cabida el informe que ha hecho el Consell. Bien, me los he leído ya que, según el Consell, resulta fundamental el trabajo del señor Giner, publicado en el libro de Notas Históricas de Benicarlo. Y repito que el de Constante no nos sobraría. Bien, yo no sé si los presentes están familiarizados con el sello de 1724, porque todo el informe del Consell está basado en el escudo que aparece en el sello de 1724. Yo he sacado mis copias para que podamos ver. Esta es la propuesta, como todos saben, esta es la propuesta. Este es el escudo de 1724, que está dentro de un sello y no se puede ver. Además, luego hay que dejar la impronta, luego hay que leerla al revés. Así que yo le he dado la vuelta y lo he dibujado aquí, para que lo podáis ver todos. Sí, manualidades. Yo no sé qué comparten estos escudos. No sé qué comparten, ahora lo veremos, porque es muy gracioso el informe del Consell, por eso lo recalco, porque comparten la cruz, nada más que la cruz. Bien, el informe del Consell Tècnic d'Heràldica dice: «Pertany atenent a la tradició constant d'ús de les armes que té Benicarló i als notables testimonatges conservats, aquest Consell considera convenient tornar a les armes i fins i tot al disseny del segell de 1724, molt més elegant i heràldic que el de la Reial Acadèmia, especialment perquè fa el dibuix del cap, que complís millor la llei heràldica. Però diu, considera convenient tornar a les armes i fins i tot al disseny del segell de 1724. Vale. I en l'últim paràgraf diu: i pel que fa al disseny, aquest Consell recomana molt vivament que rehabilite i reproduïsca l'escut de 1724 amb la major fidelitat possible, per tractar-se d'un disseny heràldic elegant i amb gran força visual. O sigui, més clar impossible, ja que fem un calc de 1724, no? Reforçada bé i convenientment, i recalca que hem de seguir el de 1724. Bé. Amb la major fidelitat possible, pregunto jo. I us torno a mostrar, perquè vegin la fidelitat possible. És curiós, no? Vostès es veuen igualet, major fidelitat, que comparteixen la creu. El cart és diferent. El color. Així no apareix en color. ¿Vale? Així no apareix en color, però és diferent. El color antic no era de gules roig, era sinople verd. Aunque los estudiosos suponen que teníamos un escudo desde la fundación de Benicarló en 1236, el primer documento seguro que se tiene, la primera documentación es este. Se trata de un escudo partido, sin esmaltes ni colores. A la izquierda, la cruz, las armas de la Orden de Montesa, y a la diestra, las armas de Montesa, y a la izquierda, el cargo. Bien, el señor Constante dice que inicialmente solo había un cardo, pero es igual, ya tenemos la cruz, después la cruz y el cardo. El escudo aparece inscrito dentro de una bordura, y dicen en el Consell que esto llevó a un error de interpretación por parte de la Real Academia, a interpretar que era una bordura con cuatro flores de lis. ¿Vale? No comentan lo que dicen otros estudiosos, como Giner y Constante, que dicen que estos adornos vegetales no parecen ser representaciones estilizadas de la flor de lis. Si lo fueran, su imagen se parecería a las clásicas de siempre y serían todas iguales, que no lo son. Históricamente aparecen incluidas en los escudos personales de tres de los 14 maestres de Montesa. La Orden de Montesa utilizaba desde su fundación una cruz florenzada con las puntas acabadas en una flor de tres hojas, procedente de la Orden de Calatrava, y al incorporarse a ella la Orden de Caballería de San Jorge, asumen la cruz llana de esta orden. Y estas puntas que aparecen aquí, ¿vale?, recuerdan y parecen ser lo que queda de esa cruz florenzada antigua de la Orden de Montesa. Si quieren verlas, en San Mateo hay unas cuantas cruces florenzadas, y yo hace poco estuve en el hospital, en el antiguo hospital de San Pau de Barcelona, y está la cruz y poco separada las puntas florenzadas de la cruz de Montesa. No tienen por qué, la flor de lis es una especulación. Bien, sin ninguna justificación, el Consell se limitan a decir que es puramente decoratiu, responde a les modres y no fa part de l'escut. Ya veremos que el argumento de las modas es también aplicable a la propuesta que hacen ahora. Es la moda. Bien, en cuanto al cardo, aunque el Consell dice dibujo de cardo, cumple mejor la ley heráldica de plenitud, llena todo el cuartel. Giner dice que está es peligrosamente estilizado y simétrico. Bueno, tampoco es el original, porque antes era un cruz de mata. Bueno, ocupa demasiado grande, demasiado dibujo. Bueno, todo bueno, no pasa nada. Pues está este cardo, no pasa nada. Pero lo que sí llama la atención es que sea de gules, rojo. Basan su propuesta en una descripción de Bernardo Espinal, publicado en Madrid en 1786, donde dice, tiene por armas en escudo un cardo silvestre de gules, no este, un silvestre, ¿vale? Por un lado es curioso que no mencione la cruz, y también lo es que el cardo sea rojo, cuando una de las premisas de las normas heráldicas más importantes es añadir colores lo más ajustado posibles a la realidad, ¿vale? Obviamente no es el caso de un cardo rojo. Bien, los vegetales de los escudos suelen ser de color sínople o verde, según las leyes heráldicas. Por tanto, el escudo que proponen no acaba de cumplir las leyes heráldicas que ellos mismos defienden. No creo que lo haga identificativo un cardo tan simplista, simétrico y rojo. Por otra parte, el señor Constante, en la página 51 de su libro, habla de, históricamente, un cardo florido natural arrancado en sinople verde en campo de plata. Bien, más allá del cardo, también dice Consell, pero tocar les bores en una representación elegantment estilizada. Tocar les bores significa cambiarle la forma que tenemos al escudo de 1724, que ellos tan encarecidamente quieren que sigamos, pero también nos cambian la forma. No hay quien lo entienda. Seguir esto, pero otro cambio. Dice que señor Giner dice que esto es un escudo característico, de forma rectangular, vertical, que presenta un escudo característico. Y puede verse en muchísimos otros sitios, este tipo de escudo. Lo tiene el del Reino de Aragón, el escudo del Reino de Aragón. Está en la iglesia del Temple de Valencia y firmado por los caballeros de Montesa, en un escudo que aparece allí, por ejemplo. No tiene nada de extraño esta figura que les parece tan extraña, que la quieren cambiar por un redondo. No sé por qué, porque les parece más elegante. Bien, en cuanto a los esmaltes, las armas de Montes, bueno, aquí los esmaltes hacen un cambio, pero me da lo mismo, plata que oro que plata, para uno y otro. Lo que realmente me llama mucho la atención es el cardo de gules, que se lo sacan no sé de dónde, la verdad. Aunque según el señor Constante, en cuanto a los esmaltes, eran al revés. Históricamente eran al revés, conforme están ahora. ¿Que los quieren cambiar? Pues otra cosa más, o sea, no sé qué quieren respetar. Por tanto, proponen escudo cuadrilongo de punta redonda, como el de 1724. Escudo cuadrilongo de punta redonda. ¿Redonda por qué? Porque es que les gusta más, el más estilizado. Esa es la respuesta, ¿vale? Cuando dicen que su forma será cuadrilonga de punta redonda, salvo casos debidamente justificados en la tradición histórica. ¿Esto qué es? ¿Justificado en la tradición histórica o no? Digo yo. Es que en todos aparece así. Tengo varios, si queréis los vuelvo a sacar todos. Es justificado históricamente. En el primer cuartel de plata, el Cruz de Montesa de Gules. En el segundo de oro, un cardo silvestre de Gules. Bien, esto no se sostiene, el cardo rojo, de ningún modo. Bueno, y por fin, por timbre, corona real abierta, tradicional, al Reino de Valencia. Bien. Solo el escudo, que va de 1925 a 1935, y el que tenemos desde 1971... lleva escudo. El resto de todos los lleva corona. El resto de todos los escudos que ha tenido Benicarló nunca han llevado corona. Que quede claro, porque aquí parece ser que es que siempre ahora cambiamos una corona por otra corona que está más de moda. No pasa nada. Pero todo esto viene de todas maneras, aprovecho para decir que tal vez podemos hablar ahora, si cambiamos, pues la del Reino de Valencia. Yo estoy, a mí no me importa, a mí me gusta mucho esta corona. Ya podemos hablar del Reino de Valencia con más propiedad sin que nos caiga nadie en los anillos. Estamos sin que pase nada. Bien, ahora leamos otra vez la conclusión del Consell, una vez visto todo esto. Dice, pel que fa al disseny, aquest Consell recomana mórbidament que rehabilite i reproduzca l'escut de 1724, amb la major fidelitat. Per tratar-se d'un disseny heràldic elegant i amb una gran força visual. Increïble. Solo conserva la creu, la cruz i el cardo, parte. El color lo cambia también. Cambia la forma, quita la bordura, con los remates de las cruces florizadas y añade una corona. Yo no sé qué pensarán ustedes de este informe. Da la impresión de que no siempre utilizan los argumentos históricos y de heráldica del mismo modo. No sé, van cambiando según qué criterio. En mi opinión es contradictorio en bastantes decisiones y está poco argumentado, o sea, y no corresponde lo que pone en el informe con la propuesta gráfica. Es que no tiene nada que ver lo que dice en el informe con la propuesta gráfica. Parece ser que quieren establecer un uniforme de escudos. Tengas o no tengas históricamente tu propio escudo. Hay que tener todos este mismo escudo. Lo único que te permite salvaguardar son tus armas, nosotros la cruz y el cardo, y aún así le cambian los colores, los esmaltes, o sea, vale. Bien, con todo esto quiero decir que cambiar algo tan emblemático como el escudo oficial de los benicarlandos requiere un estudio mucho más serio y sobre todo una unanimidad o al menos una aplastante mayoría, y en este caso ninguna de las dos premisas se da. Eso es todo lo que tengo que decir.
Sí, Martí, vol parlar. Senyor Comte.
Moltes gràcies, senyora alcaldessa. Jo seré un poquet més breu. No, ja la classe magistral d'història ja ens l'ha donat la senyora Jovany, molt bé, per cert. Seré un poc més pràctic i concís. La proposta de canvi de l'escut es fa a partir d'una sol·licitud que fa l'Ajuntament. No és una obligació que ens obligui el Consell d'Heràldica que tenim que fer. És un informe que demana l'Ajuntament al Consell d'Heràldica per a que se manifeste, segons els seus criteris tècnics, si correspon o no correspon al que ells marquen. No? Fins ahí tot correcte. El problema és ja si això va respaldar darrere de diferents estudis, a part del senyor Giner, que és l'únic que apareix a l'informe del Consell d'Heràldica, com per exemple els que ja s'han comentat, el senyor Constante, per exemple, que té unes altres versions, o per exemple també l'escut actual també se basa en un estudi tècnic que es va fer en l'any 71 pel el Consell d'Heràldica, però que no era aquest Consell, era un altre. Aleshores, no només caldria tindre només en compte un estudi, tindria que veure tota la seva amplitud. Això per una banda. Després també el senyor Barberà va fer unes declaracions parlant del tema aquest de la rehabilitació de l'escut històric. Tampoc considerem que siga l'escut històric, però no té res que veure en el 1524, en els quals el senyor Barberà dia que no era perceptiva la consulta de la ciutadania i els canvis se sometran a l'opinió dels benicarlandos perquè afecten a un element identitari que representa el sentiment de tot el poble. Això està publicat. Aleshores anem a veure què s'ha fet per a captar aquest sentiment identitari de tot el poble. S'ha fet una consulta a la Wikiblog en una votació la qual han votat alrededor de 1.700 persones. Recordem que Benicarló té alrededor de 27.000 habitants. I aquesta votació no es pot considerar vàlida perquè no sabem si han votat benicarlandos o han votat altres persones. De fet, el senyor Barberà mateixa va denunciar un frau a última hora de les votacions. I encara així, considerant que siga vàlida, representa un 6,8% de la població. Considerant que siga vàlida. Per tant, no podem dir que ens podem basar en que volguessin canviar aquest escut perquè representa el sentiment de tot el poble, perquè representa el 6,8, sí, això encara ho considerem vàlid. Més coses. Tampoc hi ha un criteri clar dels tècnics que diga que hi havia un escut històric, com per exemple en altres poblacions de l'època medieval, que potser que sí que tinguin un escut propi en aquella època. Fins i tot els experts no es posen d'acord. Per tant, el criteri tècnic també és un poc subjectiu. I després, una altra cosa és que l'any passat es publica el decret 72/2015 del 15 de maig del Consell pel qual es regulen els símbols, tractaments i honors a les entitats locals de la Comunitat Valenciana, que és el que se basa a l'hora de demanar aquest estudi, o sigui, el 15 de maig. I al juliol nosaltres ja estem demanant un estudi del nostre escut. Per tant, considerem que això és prioritari per al nostre poble, millorar la vida dels benicarlandos? I la raó fonamental que considerem que ha sigut una decisió precipitada i no necessària, hi ha un estudi dels costos que hi haurà que implantar per a modificar tots aquells elements municipals que ara actualment porten l'escut actual? Hi ha un informe d'intervenció, no hem vist cap informe d'intervenció d'això quan costarà. I si hi ha diners, hi ha una partida pressupostària per a fer front a aquests costos? I per últim, i sobretot, això és prioritari per a qui ve el govern, canviar l'escut? Gràcies.
Senyor Barberà.
Sí, moltes gràcies. Començaré pel senyor Comte, perquè crec que la manera en què ho he enfocat és la manera en què ho hauria enfocat jo d'estar en l'oposició. Crec que són uns temes molt concrets, deu dir de veres, crec que són uns temes que poden donar dubtes a la població i després ja parlarem d'Heràldica, espero que poc. La primera part, té tota la raó, jo vaig fer unes declaracions i de fet era la meva intenció quan parlava del possible canvi de l'escut i ja vaig dir que en aquest país doncs, el tema del símbol sempre ha sigut un tema molt complicat. De fet encara arrastrem guerres, no? en el pitjor de fet sentit del terme en aquests temes, i que per tant quan més sucre més dolç, és a dir, si l'informe ens proposava un canvi d'escut, doncs quan més la gent podria parlar sobre el tema, informar-se, com ha fet la senyora Jaumaní, que com a mínim ja sabem que sense aquesta proposta seríem una mica més ignorants sobre aquest tema, després de les explicacions que ens ha fet, com a mínim ja ha servit per alguna cosa. La consulta no era vinculant, i no era vinculant per les mancances que vostè ha comentat, de les quals coneixíem. Ahir sí que m'agradaria fer una xicoteta reflexió sobre el tipus de consulta. I ho vaig dir una mica per damunt en la roda de premsa, però crec que no estem encara educats a emprar certes coses. No dic que la majoria de la població no ho sàpiga ni res, però sí que és veritat que n'hi ha vàndals que es dediquen a fer mal ús de les ferramentes que un ajuntament els posa a l'abast, no? I ho veiem tots els dies en els Facebooks, etc., doncs com algú ha trencat una paperera o com algú ha arrencat un banquet o com algú s'ha dedicat a fer maleses. Encara que això passe, ni electrifiquem les papereres ni fiquem un municipal al costat de cada banquet, perquè no ho podem fer, perquè hem de confiar en que la gent doncs faci un bon ús d'aquestes ferramentes. Esta és la ferramenta adequada per a fer una consulta vinculant? No, ja li dic que no. Ha votat prou gent? Jo considero que hauria hagut de votar més gent.
de veres, vam tractar de donar les facilitats, vostè sap que ho vam informar, vam fer falques en la ràdio municipal, la gent no ha fet ús d'això. Dir, però, que 1.700 i escaig, vaig a llevar-ne 200, d'acord? Perquè probablement llevem-ne 200, si volen, i per tant, 1.500 persones que han votat realment no són representatives de l'opinió majoritària, però si fem els comptes dels vots que cada grup polític que n'hi ha sí i té i apliquem la mateixa regla de 3 sobre el total de la població, ens podem quedar garrativats sobre un 11% més o menys del PP o del PSOE, o i a lo millor una mica menys del 6 i una mica més del 6 del que representem nosaltres, no? Per tant, fer l'extrapolació sobre un total de 27-28.000 habitants, doncs és perillós. Un cop reconegut que no és la millor ferramenta, però també em reconeixerà que hem obert un debat i que el debat ha estat ben viu. Jo no recordo una intervenció tan llarga en cap tema, bé, a lo millor amb el color de les senyeres al dia de Sant Jordi, en un plenari. I crec que això vol dir que és un tema que, si bé no estava en el carrer, ara ho està, i la gent doncs ho ha comentat. Pressa, no és que n'hi haguera pressa. Nosaltres, jo personalment, la meva regidoria, quan fem la consulta al Consell Tècnic i Vexilològic, és perquè ens informem i sabem que les reunions són cada 6 mesos. Llavors, des que nosaltres fem la consulta fins a que reuneixen a parlar-la passen 6 mesos, i des que reuneixen a parlar-la fins que fan elaborar l'informe passen 6 mesos més. Per tant, com no era urgent i no era quelcom que s'haguera d'aprovar per a demà, doncs, escolta, faena feta no fa destorb, i aquí estem any i escaig després debatint este tema. Vull dir, no era una urgència. Respecte al tema dels costos, que insistixo que és un altre tema que probablement puga tindre susceptibilitat, moltes gràcies, en el poble. La imatge corporativa de l'Ajuntament, aquesta que tenen a dalt, és la que sempre, ja ho saben, en tots els papers oficials, en tots els vehicles oficials, etcètera, etcètera. La imatge de l'Ajuntament és eixa, eixa no es toca. I encara que es toca ara, no tiraríem al fem tot allò que té eixa imatge i la substituiríem, no té sentit. Allò que s'ha de tocar realment és mínim, i no, la intenció no és ni tan sols tocar-ho, com a mínim no, ja, vull dir, tots els carrers de Benicarló en la plaqueta fica carrer de tal, i dalt a l'esquerra doncs té l'escut que fins, ja veurem què passa, però fins ara és el propi de la localitat. No enviarem a ningú de la brigada amb un espart per a rascar-lo i canviar-lo. No anirem en un martell i un escarpe allà on està l'escut, perquè aquest escut ha sigut l'escut de Benicarló durant un temps molt determinat, i per tant esborrar la història no té cap sentit. Què canviarem? El membrete? Doncs el membrete oficial de l'Ajuntament, de l'Ajuntament no, sinó de l'alcaldia o del municipi, haurà d'adaptar-se. Sí, el cost és que, diguem que no n'hi haurà una partida de dir canvis per a l'escut. Anem a repintar no sé què? Doncs no, escoltem, si hem de repintar una paret on està l'escut, doncs ja ficarem el nou, però no anem a repintar la posta. És a dir, no n'hi ha una despesa que diguem... No hi ha una despesa, sincerament. Vull dir, que pot pujar, a lo millor 50 euros pintar aquesta paret, doncs d'acord, però jo no crec que n'hi haga una despesa, i no tenim ni tan sols pensat en el pressupost ficar una partida de canvis de l'escut, perquè creiem que no té sentit. Senzillament, si s'aprova aquesta proposta, anirem guanyant espais de normalitat allà on s'acaben, és a dir, on s'acaben els folios amb l'escut antic, doncs ja els que féssim els farem nous. Vull dir, no hi ha una intenció de despesa perquè sí. Més coses. Per cert, efectivament el decret és del 15 de maig del 2015, però abans ja n'hi havia un d'anterior, vull dir, el que es va acollir Peníscola i altres, és a dir, no és que apareguera un decret i ràpidament anàrem a veure què passa i a què ens el canvien. Hi havia un decret anterior, no sé quines són les modificacions respecte al decret anterior, però Peníscola també va canviar l'escut fa uns quants anys, i altres pobles, Vinaròs crec que també, i altres pobles de la comarca o de la resta del país s'han anat adaptant. Senyora Jovaní, no entraré en discussions heràldiques perquè no sóc tècnic heràldic, d'acord? El que sí que m'agradaria recordar-li a la gent que ens escolta és quina és la composició d'este Consell d'Heràldica, perquè ho ha pintat com si foren, no sé, estan jugant al dominó i de tant en tant parlen d'escuts. No, doncs qui són aquests, no? El Consell Tècnic d'Heràldica ha estat integrat pels següents, pels membres següents: el president i presidenta, que serà el director o directora general competent en la matèria d'administració local o persona que el substituïsca. D'acord. Quatre vocals. Qui són aquests vocals? Un vocal designat pel Consell Valencià de Cultura entre els seus membres, dos doctors o doctores en història, professors de les universitats públiques del País Valencià, designats pel conseller o consellera competent en la matèria d'administració local, després de consultar dites institucions, i un expert o experta, cuidao, en heràldica i vexilologia de reconegut prestigi, designat o designada pel conseller o consellera competent en la matèria d'administració local. És a dir, personalment jo he tractat d'evitar qualsevol discussió heràldica o que la discussió fora este és més correcte, este té, hauria de ser més alta la creu, més xicoteta, el car té menys rames de les que toquen, el color és no sé què, no. Estem parlant d'una proposta d'un consell oficial del nostre govern que ens la fan. I és cert que no era obligatori, eh? Vull dir, això també, no sé qui ho ha dit dels dos, però que quede clar. És a dir, el que sí que passa és que si no ens adequem al que diu el Consell, l'escut de Benicarló no serà oficial. L'escut que tenim ara mateix no és escut oficial. L'escut serà oficial si ens adequem a aquests criteris. Respecte a alguna cosa que ha comentat senyor Jovaní sobre quin és el cost, que ho he comentat a des, però insistiré, perquè les falles tenen l'escut, associacions tenen l'escut, pues les falles i les associacions poden fer allò que bonament consideren en el seu logo, en el seu escut, que és privatiu. Jo no, mai li podem dir nosaltres a una associació que canvie un escut o d'una blusa fallera o d'una banda. Cada associació que faça allò que considere. Ahir no ens hi podem posar ni volem posar-nos. Bé, respecte que és la forma històrica, vostè diu que no, que bé, jo és que em crec l'informe, i per això mateix, per aquests dubtes que vostè planteja, és quan fem 20 dies d'exposició pública amb la possibilitat de que hi haguen al·legacions, perquè si les persones que vostè anomena, si el senyor Constante o altres estudiosos de l'heràldica local consideren que aquest escut no és l'adient, poden fer unes al·legacions que enviarem automàticament al Consell d'Heràldica perquè les tinguin en compte. Nosaltres no tenim cap interès en si més o menys o l'hem de canviar o no. Ens estem adequant a una legalitat. I deixem acabar amb la última part, la corona. Encantadíssim de que no la porte. Jo els Reis ja sap que quan més ajunt millor. Però si això ho marca, doncs li farem cas. I si és la corona del Regne de València, òbviament, des del meu punt de vista, molt millor que la borbònica. Moltes gràcies.
Bé, jo només vull dir que de tot el que ja ha contestat al meu company, només vull recalcar una cosa. Vostè diu que quan no era urgent, que era una qüestió de plaços, com aquestes coses, les coses de Palacio van despacio, pues jo empiezo i ja està. Però clar, ja crida molt l'atenció, llama mucho l'atenció, que sea en la primera comisión de cultura que usted preside. Es que es con premeditación y alevosía, no tiene otro nombre. O sea, yo voy en la primera comisión, presento este punto porque está en mi programa electoral, digamos, o sea, o en mi lista de prioridades absolutas, no tiene explicación. No, yo no encuentro otra explicación. En la primera comisión, este es mi punto prioritario. Cuando dice en los costes que no van a hacer cambios ya, bueno, ya no, tal vez mañana. Algún momento habrá que hacerlos, digo yo. O solo lo cambiamos oficialmente para que se quede oficialmente y ya está. En algún momento habrá que hacerlos. Si no ya, será mañana, y si no pasado, obviamente. Si no, ¿para qué? Yo lo que quiero saber es si ustedes han mirado el informe o se han leído los estudios para saber un poco, porque vamos a cambiar el escudo de Benicarló. No es que voy a cambiar los muebles de la sala de plenos. Vamos a cambiar el escudo. Yo me gustaría saber si se han leído, si han mirado el informe del Consejo y por lo menos el trabajo en el cual se apoya el informe del Consejo, y ya no decir pues algún otro criterio fácil, accesible, como el libro que tenemos de Constante, que bueno, yo me lo he comprado en la librería ya el año pasado, cuando usted sacó este tema, este punto, y voy a informarme. Bien. En cuanto a los miembros de este Consejo, tampoco menciona que cambian cada 4 años según las elecciones, después de las elecciones autonómicas, por ejemplo. Yo no sé quiénes son, no tengo el gusto de conocerlos ni los nombres ni nada. Solo sé que creo que no han destinado excesivo tiempo al estudio de la documentación, ¿vale? Tal vez porque no se les ha enviado toda la documentación y ellos desconocen trabajos sobre el tema. Tal vez sea ese el criterio, que desconocen. Y en su bibliografía aparecen solo algunos documentos, pues de, no sé, tal vez por desconocimiento. Y pero tampoco hubiera costado nada a favorecer este flujo de información aportando toda la que nosotros tenemos. Tampoco hubiera pasado nada. Pero yo lo que quiero recalcar de verdad es la incongruencia, la contradicción entre el informe que hace el Consejo y la propuesta gráfica que hace el Consejo. El mismo Consejo dice una cosa y hace otra. Y me parece es como si el informe lo hubiera hecho una persona y el dibujo lo hubiera hecho otra. Y sin comunicación casi entre ellos. Esa es mi interpretación. ¿Qué puede pasar? En los estudiosos de altos vuelos puede pasar. Y no sé, solo quiero decir que todo lo que he dicho, que cambiar algo tan emblemático como el escudo de los benicarlandos necesita un estudio más serio, más unanimidad, o por lo menos una aplastante mayoría, y no es el caso, repito. No quiero seguir diciendo lo que tenía apuntado, me lo reservo para otro momento. Vale, ya está.
Se comte con la sesión.
Dos cosetes. En primer lloc, m'agradaria comentar un poquet perquè la gent tingui encara clara un poc qui conforma el Consell Tècnic d'Heràldica. Vostè ha vist noms, jo li dic, el president és el president o la presidenta és, o la directora general competent en matèria d'administració local. Això, presidenta. 4 vocals. Un vocal designat pel Consell Valencià de Cultura. 2 doctors o doctores en història, professors de universitats públiques, tal, designats pel conseller o consellera competent en la matèria. Un expert o experta de l'àlica o vexilologia reconegut prestigi designat pel conseller o consellera competent en la matèria. I el secretari o secretària designat pel president o presidenta del Consell Tècnic de l'àlica o vexilologia. Vull dir, al final, tots estan designats, són membres designats per un càrrec públic i polític. I segon, els costos. A nosaltres ens pareix que, encara que siguin un cèntim per canviar un escut, encara que sigui canviar aquest que tenim ahí de fusta, el faldó aquest, el que siga, o canviar una pegatina, qualsevol cosa, ens semblarà que això és un sobrecost i és un mal gast dels diners públics tal i qual està en la situació actualment Benicarló. Pensem que encara que sigui un cèntim, ens dona igual. No és el moment. Més endavant, si les coses milloren, ja en parlarem. Però canviar ara, no. I menys sense el consens necessari que pensem que per a canviar un símbol tan important per a moltes persones del nostre poble. Gràcies.
Senyor Barberà.
Sí, jo me sorprenen certes respostes ara, sobretot quan en comissió no es va dir res d'això. En comissió no hem discutit sobre el tema tan profusament i tal, no? Bé, no passa res, ho parlem així i ja està. Però seguint el seu argumentari, senyor Comte, que fem a la regidoria de Cultura? La tanquem. Perquè mentre com hem de gastar un cèntim fent un concert, com hem de gastar un cèntim fent una obra de teatre, com hem de gastar un cèntim... Escoltem. Per què no? Per què no és el mateix? Per què ens hem de gastar diners, jo què sé, fent carreteres a un lloc que només viu una persona, en tots els que som? I jo crec que no anem a fer una despesa, insistixo. Vull dir, a veure, tenim una responsabilitat de govern i aquesta responsabilitat implica, doncs, marcar prioritats, vale? I aleshores, canviar l'escut de tots els llocs no és una prioritat. Per tant, allà on s'haiga de remodelar, doncs aprofitarem i ho farem. Allà on no s'haiga de remodelar, doncs no ho farem. És així. Així de senzill. I a més que l'argumentari que vostè empra ara mateix en l'ús de l'escut, doncs és el mateix que el seu partit ha emprat de vegades en l'ús del valencià, per exemple. per què hem de canviar les senyals? Sí, per què hem de canviar les senyals i gastar diners? Si ja s'entenen. Vull dir, és un argument que crec que depèn com s'agarre, resulta fal·laç, no? I bé, l'argument de la despesa, quan ja li he dit, i ho repeteixo, que no és una prioritat d'aquest equip de govern destruir tot vestigi de l'escut que fins avui, ara mateix, encara és el propi de l'Ajuntament de Benicarló, no és una prioritat fer-ho. Anirem, insistixo, allà on s'haja de remodelar, per una altra raó, de pas remodelarem. Dic, jo crec que això està, queda clar. Sí, senyora Jovaní, que pot dir allò que considera així, que diu, ja ho diré en un altre, ja no vull dir el que tenia escrit. Jo crec que ho ha de dir, si vol, ho pot dir així, que és on els representants del poble parlem. I m'ha sobtat el... Jo crec que ahir és on s'ha destapat una mica el meló. Es canvien cada 4 anys. Que és que ara són els tècnics de l'heràldic, ara ja no són del PP i per tant són roïns i mos fiquen un carroig. És que no entenc què té que veure. Jo entenc que un conseller tria les persones més adients, igual que estaven abans, igual que estan ara, tria les persones més... Vull pensar-ho, senyor Sardà, vull pensar-ho. Discrepo moltes vegades, però vull pensar que cada conseller i cada representant polític tria les persones que considera més adients per al càrrec que n'hi ha. Desgraciadament estem habituats a altres coses, però jo vull pensar-ho, no? I també vull pensar que els criteris tècnics a l'hora de remodelar un escut no tenen res a veure amb el carnet o no que tinga una persona en un partit polític. Vull dir, jo crec que hi ha un informe tècnic, és que no vull que ho desviem, perquè és un informe tècnic. I finalment, probablement tinguin raó en que l'enquesta no és representativa, i de fet una vegada més es va dir i es va repetir que no seria vinculant, i no ho ha sigut. Però saben el que sí que és vinculant i representatiu? Crec que el vot que té este ple, i senzillament este ple és el que té la potestat per a canviar o no les coses. Gràcies.
Bé, doncs una vegada debatut tot el punt, passem al punt de votació. Vaig a favor? Vaig en contra? Pues s'aprova per 11 vots a favor i 10 en contra. Bé, passem al punt següent. El és el punt quart. Dictamen a la proposta d'aprovació del compte de recaptació de la taxa per ocupació de la via pública corresponent a la festivitat de Sant Gregori 2016.
Consta un dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Económicos que se celebró el día 26 de septiembre de 2016, en el que se propone al Pleno un punto único, una propuesta única, que es aprobar la rendición de cuentas realizada por el encargado del mercado de la recaudación de la tasa por ocupación de la vía pública de los puestos de la festividad de San Gregori de 2016, que asciende a un total de 2.580 euros.
Señor Flau, ¿usted algo que dir? No, res més. Pues pasem al punt de votació, si volen fer ús de la paraula, no, senyor Martí? Pasem al punt de votació, vaig a favor. S'aprova per unanimitat. Punt cinquè és el dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit número 15/2016.
Está dictaminado por la Comisión Informativa de Hacienda y Servicios Económicos en sesión celebrada el día 26 de septiembre, en el que se propone al Ayuntamiento Pleno como primer punto resolver la discrepancia formulada por el señor interventor en su informe número 260/2016, de fecha 22 de septiembre de 2016, por tratarse de actuaciones de la Administración Municipal nulas de pleno derecho. Segundo, aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos número 15/2016, que se presentan en el anexo adjunto por un importe total de 24.167,35 euros y que corresponden a las facturas que se expresan en la relación de facturas número F/2016/15.
Señor Flors.
Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, en aquest extrajudicial que es porten són factures que, com ha comentat el secretari, doncs, per una raó o altra encara no tenen el seu contracte com deurien tindre. S'està treballant en ell, són el combustible de que s'utilitza per als vehicles municipals, així com els conserges que tenim en els edificis públics.
Volem fer-vos la paraula, senyor Serrano.
Bé, primer que res, així ens va sorprendre a nosaltres bueno, no ens va sorprendre, perquè ja estem acostumbrats, però que en l'ordre del dia, si el conseller de l'àrea no convoque una comissió extraordinària i urgent, convocar el divendres a la 1:15, pel dilluns a la 1, vostès haguen fet un pleno de parlar de l'escut, de les falles majors i de l'ús del casal municipal. Punto. No hi havia res més. Per tant, se va haver de fer aquesta manera i urgent per poder ficar alguna cosa al pleno, perquè si no, en aquests tres punts, doncs, quin pleno haguera convocat. Bé, respecte a aquesta relació d'estat judicial de factures, apareix un conserge nou, que la delegació no el teníem. O sigui, s'ha acabat el contracte del conseller de l'auditori, porta dos mesos, bueno, dos, i estem tres, estan sense contracte i, per tant, aquestes factures d'un procediment que no sé si l'han iniciat o no l'han iniciat, estan venint, tornant a venir factures de conserges perquè vostès no han fet la feina que tenen que haver fet. Se repeteix el conserge del Ròdenas, que no sabem res de l'expedient, se repeteixen dos factures del conserge del pavelló municipal, que tampoc sabem res, i esta deu ser l'última factura que ve del conserge del col·legi Marquès de Benicarló. Nosaltres en esta relació votarem en contra perquè l'informe de l'interventor diu que aquestes actuacions són nules de pedret, vostès són equip de govern i vostès tenen la responsabilitat d'aprovar la relació de factures.
Sí, Martí.
Gràcies, senyora Miralles. Bueno, ja fa diversos plens que parlem de que estem preparant els contractes. Nosaltres votarem a favor de que aquestes persones que estan treballant se'ls abone la quantitat que està pendent, pressupost, però sí que ens agradaria, per favor, que insistisquen, que treballen, que es donen pressa, que els contractes surtin ja perquè el senyor interventor no fiqui més reparos i no perquè sempre estem parlant sempre de lo mateix, que vostès estan cansats tant com nosaltres. Gràcies.
Senyor Flors.
Moltes gràcies, senyora presidenta. Ja no se'n recorda vostè, senyor Serrano, quan estava així on estic jo ara? Pareix que se li hagi oblidat, ja. Vostè no fia comissions extraordinàries? En funció, perquè moltes vegades no són la feina dels funcionaris i dels tècnics, no va com políticament voldríem, tenen el que tenen, hem passat el mes d'agost on algú està de vacances, on els departaments han estat un poc més en mancança de personal, i a vegades les coses poden tindre problemes com voldries, fa com la convocatòria extraordinària, com així anava a tindre que ser, i ja vaig explicar el motiu de per què era extraordinària. Dit això, ja li ho vaig dir, el ple no més passa només pot estar, el de fa dos, quan vostè es va deixar de ser el regidor, un mes després s'acabava el plec del conserge del Marquès i no estava ni iniciat l'expedient. Vull dir que no, vale? Sap perfectament com funciona la casa, i ara està vostè insinuant que si nosaltres ho sabem fer o que si no fem la feina. Seguim igual en algunes coses. En algunes altres, evidentment, se va millorant i molt. Però, bueno, respecte a en quina situació estem, senyor Martí, l'expedient del pavelló s'ha licitat hasta dos vegades. Estem ja preparant la tercera. Una vegada va quedar deserta per un motiu i l'altra per un altre. Ja no és cosa de l'Ajuntament. S'ha retrasat un poquet perquè quan ja anava a informar-se a secretaria, ja sabem vostè el que li va passar al secretari que tenia. L'ha informat, l'actual secretari va informar esta setmana, si no m'equivoco. Està en intervenció, en tan pront pugui informar-se, tirarà avant esta licitació. L'informe del Ròdenas ha sigut ja informat per intervenció, on han sortit alguns temes que considere que no són competències i s'està treballant per veure si se subsana això. I el de l'auditori, efectivament, també ha acabat el contracte i també s'ha iniciat i també s'està treballant. Moltes gràcies.
Senyor Serrano.
Senyor Flors, claro que em fia de comissions extraordinàries i urgents, claro que em fia. Però pot repassar tots els plenos de la legislatura i no pot trobar a cap pleno que només n'hi haguen dels punts, no en trobarà cap com este, ni un ne trobarà. Perquè aquesta comissió se va fer per ficar punts a l'ordre del dia. A mi em pot contar pel·lícules de l'oeste. I això els tres punts estan ficats perquè tinga contingut a l'ordre del dia. Ja ho dic jo. Mire, a fer referència que quan jo me'n vaig anar hi havia un contracte que el vaig deixar un mes antes que no s'havia començat. Escolte, vostès porten un any i pico. A veure si també tindria jo la culpa que al conserge de l'auditori se li va acabar fa dos mesos i encara serà la culpa meva que fa un any i mig no vaig iniciar el procediment perquè sortiga. A més, per favor, la culpa també serà meva. Bé, al final, en fi, ja no tinc que mullar cap rotllo més. L'informe de l'interventor és desfavorable i nosaltres votarem en contra.
Senyor Flas.
Gràcies, senyora alcaldessa. La comissió no es va fer de pressa i corrent per poder ficar punts. no s'havia fet el, quan, el, en el dia que tocava, perquè, com ja li he dit, tècnicament no s'havia arribat a poder elaborar la, la feina que tenia que anar a la comissió, i ja està. No m'obligaré a repassar-me les actes, de, els plens de, dels últims 4 anys. Segur que no en trobarem cap en menys de 8 punts? Segur que no? És una aposta forta, eh? Bueno. En quant a lo que vostè estava dient, de, sí, se'n va deixar, evidentment vostè ja no té la culpa de ara ja portem any i mig i és responsabilitat nostra. Faltaria. Simplement li estava recordant que algunes coses, com vostè ja sap, no sempre són com el polític vol i duen el procés que necessiten legalment. És més, alguna vegada nosaltres anem un poc més retrasat en algunes coses perquè aquest equip de govern té molt clar que la legalitat no se salte. Res més. Moltes gràcies, senyora alcaldessa.
Passem al punt de votació. Vots a favor? Vots en contra? Bé, passa a prova per...
14 a favor, 7
contra. Exacte. Bé, punt 6è és dictamen a la proposta d'aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit número 16/2016.
Vale. Igualmente consta dictamen de la Comisión Informativa de Hacienda del día 26 de septiembre, en el que se propone al Ayuntamiento Pleno, en primer lugar, resolver la discrepancia formulada por el señor interventor en su informe 2261/2016, de fecha 22 de septiembre de 2016, por tratarse de actuaciones de la Administración Municipal nulas de pleno derecho. Segundo, aprobar el reconocimiento extrajudicial de créditos número 16/2016, que se presentan en el anexo adjunto, por importe total de 9.265,55 euros, y que corresponde a las facturas que se expresan en la relación de facturas número F/2016/16.
Senyor Flors.
Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, en aquest extraordinari portem dues factures. La ja habitual dels llums dels col·legis, perquè la intervenció entenc que no és competència municipal, i també va una factura dels antics alumnes de la Salle, ja que el concepte de la factura és actuacions en processons, i s'entén que actes religiosos no deurien ser de competència municipal. Moltes gràcies.
Senyor Serrano.
Bé, me guardaré al millor per deixar un ratet això que ha dit, que la legalitat no se salte. Aquest equip de govern, vostès, tenen molt clar que la legalitat no se salte. Ja veurem aquesta frase que vostè ha dit quantes vegades sortirà d'aquest pleno. Respecte a aquesta relació de factures, bé, n'hi ha una que ja és típica, que és el tema de la llum de les escoles. Nosaltres, bueno, l'informe del interventor sempre és desfavorable, on estem nosaltres també desfavorable, i l'altra és d'una associació que fa les seves activitats i també a criteri de l'interventor, pues, que entén que no se pot mesclar assumptes religiosos que té que pagar l'Ajuntament. Nosaltres en aquesta relació ens abstindrem, i vostès, que són l'equip de govern, que prengui la decisió que cregui més correcta.
Sí, Martí.
Jo recordo, gràcies senyora alcaldessa, jo recordo que en la primera comissió ja vam parlar de les famoses factures de subministres dels col·legis i de la discrepància del senyor interventor conforme a que no són subministres, són manteniment i per tant no havia que pagar-les. Me recordo que vaig preguntar si teníem constància o coneixement d'alguna ciutat, d'algun poble de la Comunitat Valenciana on efectivament el municipi no es feia, l'Ajuntament no es feia càrrec del pago d'aquestes factures de llum, de gas, de subministres, de limpieza, i van comentar que no. I recordo que vaig dir, bueno, pues pa no tiramos 4 anys traent estos temes que mos fan perdre 2 minuts i desgast i comissions i línies i espai i documents justificant per part de l'interventor de 6 fulls, com a que això no es deu de pagar, perquè no demanem a les instàncies que corresponga de la Generalitat Valenciana que, per favor, per jurisprudència o per lo que siga, mos clarifiquen si realment nosaltres com a Ajuntament tenim l'obligació legal de pagar els subministres dels nostres col·legis o si no. I sortint de dudes, i no tenim que estar fent aquestes coses en cada ple, que ja en portem uns quants, potser 12 o 13, sempre debatint lo mateix. Resulta que en si no, nosaltres, bueno, estem aquí, mos paguen per estar i per tant ho assumim. Però és cert que moltes persones que mos segueixen, jo crec que es deuen avorrir de veure que sempre parlem de lo mateix. Van quedar en el senyor interventor i en el senyor concejal, el regidor, que bueno, que faríem una consulta i que a raïs d'aquesta consulta clarificaríem si realment correspon fer estos reconeixements extrajudicials de crèdit o si ja no els fem i assumim com el resto de localitats de la Comunitat Valenciana que la llum i el gas dels col·legis que estan en Benicarló els paguem des de l'Ajuntament i punto pelota. Entonces, lo recordo allò que vam comentar per la primera comissió, donat que en portem ja potser 20, a veure si som capaços de tirar endavant i de resoldre este tema per no discutir sempre de lo mateix. I respecte a lo de la factura dels bombos o dels tabals o de lo que siga, pues bueno, podríem discrepar molt en què és cultura i tradició i què és religió. Ahí comprenc que el senyor interventor tinga una opinió i que altres persones en tinguem una altra, no? Però sí que us pregaria, per favor, que aquella proposta nostra de elevar-ho a on corresponga per clarificar si legalment és obligació nostra pagar aquestes factures o no pagar-les, la faiguéssim ja i sortiguem de dudes, el senyor interventor estigui tranquil i el senyor regidor també. Gràcies.
Senyor Flors.
Res a dir, si mirar ja està, sí que l'únic comentar-li que només entrar l'equip de govern de la Generalitat sí que va treure un decret, no sé exactament quin és, el que parlava de competències per tratar d'evitar aquestes coses i en matèria d'educació entén que sí que ens correspon, però des de la intervenció s'entén que no. Podem portar a un consell consultiu i que ens diguen. No ho sé. Moltes gràcies.
Passem a alguna votació? Vaig a favor? Vaig en contra? Abstencions? S'aprova per 14 a favor.
14 a favor i
7 abstencions. Bé, el punt 7è és dació de compte dels decrets i resolucions d'alcaldia i tinències d'alcaldia delegades del 16 d'agost al 15 de setembre, els quals han tingut accés i tenen tota la relació de decrets. I abans de passar al punt 8è, que són precs i preguntes, hi han dues mocions que s'inclouran en l'ordre del dia, si se considera per urgència, així és que haurem de votar primer que res la inclusió en l'ordre del dia. Són dues mocions que s'han consensuat en els quatre grups polítics que tenen representació a l'Ajuntament, de manera que el primer que farem serà votar la inclusió en l'ordre del dia. Vaig a favor de la inclusió de l'ordre del dia, per unanimitat. S'han votat les dues, entenc, no? Bé, la primera moció és una moció sol·licitant la creació del nucli de Rodalies Castelló-Vinaròs. Com que són mocions consensuades, pues sempre s'acorda que no hi hagués debat, però la senyora Escudero pues llegirà, si vol, els acords o fa un resum una mica de lo que és la moció.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, no és la primera vegada que el tema del Rodalies se porta a un ple, però és un tema que segueix de moda. Esta mateixa setmana teníem a les xarxes socials la problemàtica una vegada més. Els que hem estat estudiant fora sabem que això ja va de molts anys, a València o a Castelló. La situació és igual, per tant, és la nostra obligació repetir i seguir demanant el que necessitem. No només estudiants, n'hi ha treballadors d'administracions públiques, treballadors d'hospitals, usuaris dels mateixos hospitals que o bé han de jugar-se la vida a la 340 en el seu vehicle particular o han de gastar-se més diners dels que tocaria en trens de més categoria. També la falta de trens provoca el desarrelament als pobles que estem més al nord, perquè els estudiants han d'anar a llogar-se una casa a Castelló o a València, i en això perden una mica el fil en la seva ciutat, no només en el nucli familiar, sinó també pues, en les entitats en les que participen, tant de nivell cultural com de nivell social. Per tant, la pèrdua és de tot Benicarló, de tindre la gent que està desarrelada. Agrair-los als partits polítics que n'hi ha així representats, que han donat suport i han consensuat aquesta moció. És una moció que Compromís va presentar al Senat al mes de març, però en la dissolució de les cambres no es va arribar a debatre i ara s'ha tornat a presentar a les dues cambres, al Senat i al Congrés. El que s'inclou en aquesta moció simplement és resoldre una mica el tema tècnic, que és l'argument que sempre ha tingut el govern espanyol, de que no es podia crear un Rodalies des de València fins a Vinaròs, perquè diuen que la distància era massa llarga. Per tant, el que es proposa ara és crear el nucli que no siga a València, sinó que siga a Castelló, i que la distància siga des de Castelló fins a Vinaròs. Per tant, la distància ja acoplaria en la de típica d'un Rodalies. ¿Vale? Passo simplement a llegir-los els acords que van en aquesta línia. El primer, incloure en la declaració de servei públic, que va renovar-se en breu, la creació del nucli de Rodalies de Castelló amb una longitud mínima de 70 km fins a Vinaròs i amb extensió fins a Tortosa, a Tarragona. Garantir unes freqüències mínimes diàries que cobrisquen necessitats existents, cada dues hores en cada sentit, per exemple, i realització d'una campanya de promoció del nou servei i implantació de bons multiviatges per poder beneficiar-se de descomptes en el seu ús.
Bé, pues, només volia afegir una xicoteta cosa, que és que el president de la Generalitat, el senyor Ximo Puig, recentment en l'acte d'apertura de les universitats valencianes que es va celebrar a la UJA Castelló, també va reafirmar el que ja havia anunciat en la sessió de control de les Corts Valencianes, en el sentit de que demanarà a la Generalitat Valenciana les competències en matèria de Rodalies per a que aquests fets que avui demanem en aquesta moció siguin una realitat. Penso que també és molt important que el president anunciï aquest acord. Així es, passem la la moció a votació. Punts a favor. Vaig a favor, perdó. Aprovat per unanimitat. I la segona moció és també una moció que s'ha presentat pels quatre grups polítics de l'Ajuntament de Benicarló i és una moció que fa referència a un finançament just per al País Valencià, per la Comunitat Valenciana. Esta proposta, el senyor Barberà llegirà les propostes. És una moció que ara, com ell explicarà, és de la comissió 9 d'octubre, on estan representats tots els partits polítics i, de fet, tot el tema del finançament just també és una reclamació i una reivindicació històrica que tots els partits polítics estem d'acord en que és completament necessària. Senyor Barberà.
Sí, gràcies, senyora alcaldessa. Com ha dit molt bé, esta moció la presenta, diguem, la comissió 9 d'octubre a tots els municipis, teòricament, del País Valencià. Doncs, suposo que durant este mes i el mes que ve s'anirà aprovant i es fa doncs, de cara i al voltant de la Diada Nacional del 9 d'octubre. En esta comissió estan representats el Partit Socialista del País Valencià, Compromís, Podemos, Esquerra Unida, Esquerra Republicana i els Verds, a més del món sindical i associatiu, com pot ser UGT, Comissions Obreres i Intersindical. Jo vaig estar en les reunions com a representant d'Esquerra Republicana, per això la senyora alcaldessa ha considerat que puc fer los 5 cèntims. Abans de res, voldria agrair a tots els grups que s'hagin sumat en esta moció, perquè crec que és una moció molt ambiciosa. És una moció, ara llegirem els acords, que demana que puguem els valencians doncs, tindre un millor sistema de finançament i que puguem disposar de tots els recursos que generem, així com, per exemple, fan els bascos o els navarresos, no? Els faig un resum per sobre, diguem, de la literatura, després llegiré els acords. El País Valencià ha passat de ser un territori més ric que la mitjana durant els anys 60 a formar part dels territoris pobres de l'Estat, com demostra el fet que el 2014 el PIB per càpita dels valencians estava 2.719 euros per baix de la mitjana estatal. Aquesta decadència de l'economia s'ha vist notablement agreujada per la persistència d'un model de finançament que provoca que siguem l'únic territori de l'Estat amb una renda per càpita per sota de la mitjana espanyola que aporta més del que rep a l'Estat. Nosaltres rebem com a valencians 212 euros menys per habitant que la mitjana estatal. Som pobres, atenent que els nostres nivells de renda per càpita són menors a la mitjana espanyola i encara així rebem menys recursos que la mitjana. Això es demostra i es constata en les balances fiscals que el Ministeri d'Hisenda en 2005, 2011, 2012 i 2013 va fer públiques. Les balances fiscals, per aquells que no ho sàpiguen, són allò que paguem els valencians en impostos contra allò que retorna, sigui en forma de finançament o d'inversions. D'altra banda, el repartiment d'objectius de dèficit per assolir l'estabilitat pressupostària ha estat amplament discriminatori per a totes les comunitats autònomes, fent pràcticament imprescindible el recurs al fons de liquiditat autonòmica, el famós FLA, que l'hauran sentit en moltes ocasions. Aquest, considera la moció, és un mecanisme opac i completament insolidari a través del qual l'Estat ens deixa els nostres propis recursos i a sobre hem de pagar interessos que augmenten l'endeutament. Finalment, la reforma del sistema de finançament és una qüestió ineludible i que hauria de situar-se com a prioritat absoluta per tots els valencians i les valencianes. Ja saben que el avui en dia és un discurs pràcticament transversal, que el mateix president ha reconegut doncs, que així és, que estem infrafinançats i crec que és molt important això. Aquest exemple que donem avui, tots els partits estan a favor de que els valencians tinguem un millor finançament. Resumint i llijo ja els acords. El ple de l'Ajuntament de Benicarló exigeix al govern espanyol una reforma immediata del sistema de finançament autonòmic que possibiliti als valencians i valencianes disposar dels recursos que generem per a poder gaudir d'uns serveis públics de qualitat i que permeta d'igual manera l'exercici de les competències pròpies. La reforma hauria d'acabar amb el dèficit fiscal i garantir la nostra capacitat d'autogovern. 2. El reconeixement del dèficit de finançament acumulat des de que es van dur a terme les transferències de competències al País Valencià en almenys 12.433 milions d'euros des de 2002 a 2013, així com la definició i l'establiment d'un mecanisme de compensació d'estos dèficits, per exemple, a través de la condonació del FLA. 3. La previsió per part de l'Estat d'unes inversions en infraestructures equiparables com a mínim al pes poblacional del País Valencià, compensant en tot cas la insuficiència inversora dels últims anys. Punt 4. la reestructuració del deute públic generat per la falta de finançament de l'Estat a través d'un procés pel qual l'Estat assumisca la part dels préstecs atorgats a la Generalitat que no hauria sigut necessària en cas que el nostre país hagués rebut un finançament per habitant equivalent a la mitjana de les comunitats autònomes i en el qual s'establisca un calendari d'amortitzacions assumible per a la resta del deute. I finalment, traslladar aquest acord al govern espanyol, al Congrés dels Diputats, a les Corts Valencianes i als grups parlamentaris en representació en aquestes dues cambres.
Passem el punt a votació. Veig a favor. S'ha aprovat per 21. Bé, i el punt 8 són precs i preguntes. Tenen algunes preguntes? Senyor Manyà?
Moltes gràcies, senyor alcaldessa. Ja tinc dos precs. El primer d'ells m'agradaria plantejar-lo realment com un prec constructiu. I m'explico. Es tracta d'un expedient de contratació dins del qual se va produir unes irregularitats. I penso que, aprofitant que estem tots, li podem treure un profit positiu al prec que jo li faig. No? Es tracta d'un expedient de contratació, concretament el del bar del recinte de festes, on el 1 de juliol va haver una persona que va presentar un escrit pel registre dient que se l'havia facilitat per part d'un membre de la comissió de festes un determinat plec de condicions respecte a quines serien les condicions que sortirien quan se faguera lo de la licitació, no? Claro, este escrit que esta persona entenc que en mala fe va presentar pel registre va determinar que s'incorporarà a l'expedient, a un expedient que encara ni siquiera s'havia iniciat per la licitació i que quan se va tenir aquí informació va trobar allí, no? Com a conseqüència d'això, pues, posteriorment se van fer els plecs de prescripcions tècniques o d'acompanyament el 5 de juliol, això va ser el dia 1 de juliol i s'havia donat aquesta documentació antes, i se va incoar un expedient per fer aquesta licitació, no? Se va fer una licitació en caràcter ordinari pel plaç de 15 dies per poder ser presentar les ofertes i per part d'intervenció se va detectar òbviament que estava escrit i es va dir, escolta, no és normal que algú hagi tingut accés a una documentació interna d'un departament que s'estava elaborant un plec de condicions antes d'hora, no? Ficat això de manifest per part del Departament de Contratació i se va consultar també en secretaria, se va decidir el anul·lar aquest procediment de licitació i iniciar un de nou. Clar, se mostraran les fetges i va passar a ser urgent, en vez de plaç de 15 dies, pues eren 8 dies naturals, no? Se va iniciar, se va fer l'exposició al públic, se van presentar dues persones i se va declarar desert, pues, perquè no es van complementar la documentació que se va demanar per part de la taula de contratació. Què vull dir en això? Vull dir que moltes vegades penso que la persona que va ficar això per registre va actuar de mala fe, però a la vegada també penso que les persones que van facilitar aquesta documentació van actuar en tota la bona fe del món. M'explico, quan tots sabem que moltes vegades és difícil el poder trobar gent que se presente per portar el tema de l'albar de festes i moltes vegades quan tenim una responsabilitat política tratem de buscar les solucions de les coses, inclús moltes vegades fem esforços en fer coses per tratar de cobrir un servici i de preocupar-nos de que s'arribi a cobrir aquest servici, però a vegades no som lo suficientment cautelosos com per pensar que aquestes coses administrativament no són correctes i penso que seria bo, i este és el meu prec, de tratar i aprofitar que avui estem tots, de pensar que moltes vegades les conseqüències d'actes que poguéssim fer quan estem desenvolupant la nostra tasca, sobretot en l'equip de govern. Per què? Pues perquè la persona de la comissió de festes que poguera facilitar aquest plec estava incurrint en algo que no podia ser així, en cas de que ho fora. Pot haver un regidor que sigui responsable d'això, pot haver un funcionari que sigui responsable. Jo, el meu prec és que tinguéssim cura per aquestes coses, no passen, però sobretot que traguéssim la conclusió positiva d'este prec que jo li faig ara, de que moltes vegades tenim que tenir molt de cuidar amb les coses que fem, perquè les fem en tota la bona voluntat del món perquè les coses funcionen i després resulta que algú pot utilitzar aquesta documentació, tirar-nos en contra i està cometent coses o involucrant a gent que no seria necessari. Insistixo, penso que és un prec constructiu i l'únic que pretendixo és que tratéssim d'evitar que puguen ocurrir coses que ens puguen perjudicar a nosaltres o a uns altres, no? I este és el prec, en definitiva, que se fiquen tots els mitjans per tractar de que això no ocurrisca, perquè podem tindre responsabilitats. I el segon prec és molt simple. No sé si fa 7, 8 o 10 plenos li vaig demanar si era possible el aconseguir el pacte que tenien entre el Partit Socialista i Compromís. He intentat mirar a veure si estaven en les webs, que s'han sigut capaç de trobar-lo. Sé que me van dir que no hi havia ningun problema, però clar, han passat molts de mesos i la veritat és que se m'acudia. Bueno, vaig a demanar-lo a veure si és possible obtindre còpia d'aquest pacte, que tècnicament se va dir que tenia que estar con Lucita aquí, grafos i tal, i dic, pues, bueno, suposo que no hi ha ningun inconvenient. Moltes gràcies.
Alguna pregunta més, senyor Serrano?
Bé, crec que va ser el pleno del mes de maig. Li vaig fer una sèrie de preguntes i van haver dues preguntes que no les va contestar. Se va sortir per la tangent, li les tornaré a preguntar a veure si me les pot contestar. La primera era, mos pot dir quins projectes n'hi ha per a Benicarló als calaixos de les diferents conselleries i en quina situació exacta se troben cada un d'aquests projectes? I la segona, bueno, la segona de la pregunta que vaig fer entonces. Se van preocupar d'anar a l'inici de la legislatura a la Generalitat a preguntar per tots aquests projectes que són per a Benicarló? Bé.
Hi ha algú més?
Sí. Em estava repassant el registre d'entrada de l'Ajuntament i en fecha 22 de setembre n'hi ha un escrit que se recibís per part de la Direcció General de Pressupostos del Ministeri, en el qual només li giré el que diu a l'extracte del document d'entrada del que fiquen quan entre un document, i diu: solicita se remita plan económico financiero aprobado. Entonces, les preguntes són les següents. A quin plan econòmic financer se refereix el Ministeri? Que el Ministeri ja li havia demanat a l'Ajuntament que tenia que fer un plan econòmic financer? Si és així, si el Ministeri ja ho va demanar, per quins motius ho va demanar? I si és una reiteració del Ministeri, per què no s'ha fet cas del Ministeri? Bé, el pleno del mes passat se va donar compte de l'estat d'execució del pressupost de l'Ajuntament a fecha 30/6. Segons les bases d'execució del pressupost, que això és una de conformitat con lo establecido en l'article 207 del texto refundido de la ley reguladora de las haciendas locales, se elevará a pleno informe correspondiente a la ejecución del presupuesto y del movimiento y situación de la tesorería. En este caso era el 30/6. Bé, nosaltres mos han repassat l'estat d'execució d'ingressos que hi ha al 30/6 i hi ha dues coses que mos llamen molt l'atenció. La primera d'elles és que al 30/6 de la participació en tributs de l'Estat l'Ajuntament havia ingressat 0 euros. Quan al pressupost n'hi han ficat 5 milions d'euros, que al 30/6 se suposa que l'Ajuntament haurà ingressat 2 milions i mig d'euros. De recaudació líquida n'hi han 0 euros. I després, del capítol 4 també d'ingressos per part de la Generalitat Valenciana, al 30/6 la recaudació líquida també són 0 euros. Entonces, les preguntes són: a la vista dels datos de l'estat d'execució del que vostès van donar compte en el primer del mes passat, li faig les siguis preguntes. Per què el Ministeri no ha ingressat aproximadament els 2 milions i mig d'euros de la participació en els tributs de l'Estat? I segona, perquè la Generalitat Valenciana tampoc ha ingressat res dels 450.000 euros que se van pressupostar en el capítol 4 com ingressos. i després li faré unes últimes preguntes. Bueno, així, m'està repassant alguns expedients, en aquest cas expedients de nòmines, i ahí hi ha una situació que se repeteix tots els mesos. El d'aneu del 2, hi ha un informe del tècnic corresponent que diu que no poden abonar-se les hores extraordinàries debido a la falta de crédito, a pesar de haber estado autorizados y haberse constatado su realización. Debería procederse a generar crédito para que pueda abonarse la nómina de marzo una vez ya esté aprobado el presupuesto de 2007. Això parlem del d'aneu del 2. En el informe del mes de març se diu: no pueden abonarse dichos servicios extraordinarios debido a la falta de crédito, a pesar de haber estado autorizados y haberse constatado su realización. Reitero, como el mes anterior, que debía procederse a generar crédito ahora que ya ha entrado en vigor el presupuesto. També se fa menció a que hi ha una resposta d'intervenció del 21 de març en diu que els conceptes que se paguen les nòmines dels conceptes que hi ha diners, però que no existe crédito para abonar en la nómina del mes de marzo los conceptos incluidos en el epígrafe de Administración General. I així faig un stop. El pressupost entra en vigor el 6 de març del 2016. La primera nòmina que se passe en el pressupost nou, ja no hi ha diners, perquè no se van consignar. Se van consignar 86.000 euros d'hores, quan el pressupost del 2015 n'hi havia 138.800. Nosaltres per què ficàvem 138.800? Perquè hi havia moltes hores que se tenien que fer, no ficaven 78.000 perquè sí. Vostès van agarrar i van dir 138.000, quan hi fiquem 85.000 i arreando. I així no quadrem el pressupost. Pues mire, als 15 dies, això és, vamos, que en 15 dies ja no puguen pagar les hores alguns funcionaris, pues què vol que li diga. Però és que el mes d'abril passa exactament el mateix. No s'abonen les hores, no vaig a repetir el mateix, perquè no hi ha crèdit, con el grave perjuicio que supone para los afectados. Normal, la gent que treballa i que fa les gestes vol cobrar-les, vol que l'Ajuntament li les pague una empresa o el que siga. Però és que al mes de maig passa el mateix. S'autoritzen les hores a la gent perquè faiga hores, o sigui, el consell de turno firme, autoritza les hores, però després no hi ha diners per pagar. Però és que al mes de juny és tres quartos de lo mismo. No se abonen les hores extraordinàries que previament han sido autoritzades, concretament a l'Administració General. Situació esta que supone una irregularitat al mismo, dado que previo a la autorització debería constatarse la existència de crédito adecuado y suficiente, con el grave perjuicio que supone para los afectados. Y acaben la coletilla. Esta situació se produjo en meses anteriores y a día de hoy sigue sin consignación presupuestaria. O sea, parlem que el primer mes del pressupost nou no hi ha diners. Març, abril, maig i juny, el mateix. Al 7, tres quartos de lo mismo, i al mes d'agost, que és l'última nòmina, se diu exactament el mateix, però no la coletilla final. Esta situació lleva repitiéndose varios meses i a dia de hoy sigue sin consignación presupuestaria. Després de amollar, a lo millor per vostès, tot este rotllo, però para tu no, les preguntes són les següents. S'han pagat la deuda que ha generat l'Ajuntament per les hores extres d'estos empleats? Si l'han pagat i han aprovat la modificació de crèdit mediant transferència, mos poden documentar per cada un d'ells quins crèdits han disminuït i quins crèdits han augmentat i els decrets? Los parells ètic i moral que vostès les autoritzen als empleats a fer hores si ni siquiera saben quan es poden cobrar? Han iniciat algun expedient de modificació pressupostària per normalitzar el grave error que van cometre vostès en la confessió del pressupost?
Una pregunta més? Senyora Eugenio.
Gràcies, senyora alcaldessa. Me permitiré hacer un pequeño resumen antes de formular la pregunta, porque después de 7 meses los temas no prioritarios para ustedes pues quizás se olvidan. Desde el mes de marzo que usted, señora alcaldesa, anunciaba que sería un concurso de ideas para realizar el proyecto de la nueva biblioteca, decía que ya estaban hechas las bases y que iban a sacarlas a licitación pública y publicarlas en el perfil de contratante. Desde ese mismo momento, del mes de marzo, yo llevo preguntando cuándo estará anunciada esta licitación. En el último pleno del mes de junio, el señor Sánchez me contestó textualmente que el expediente está en intervención, ha pasado por secretaría, por tanto, en cuanto tengamos el informe, ya podemos comenzar a publicarlo y comenzar la licitación. No se ha de demorar mucho más, dijo el señor Sánchez. Pero que también tenía yo que entender que hay que priorizar. Y hemos tenido expedientes que corrían mucha prisa y puso varios ejemplos y dijo de nuevo que hay que priorizar. Pues bien, señor Sánchez, quizás para usted no sea un tema prioritario el proyecto de la biblioteca, pero como para los benicarlandos y supongo que también para las empresas que financian este proyecto y también para mí, sí que es prioritario. Y dado que todavía no están publicadas las bases en el perfil de contratante a fecha 29 de septiembre, 7 meses después de la primera vez que lo pregunté, me reitero otra vez en la pregunta. ¿Cuándo estará anunciada esta licitación?
Señora Eugenia, ¿alguna pregunta más? Señor Comte.
Gracias. Yo sé que están treballant vostès en el tema de la transparència, però ens agradaria saber per quin motiu no hi ha cap acta de ple penjada a la pàgina web ni del mes de febrer, abril, maig, juny, juliol, i ja correspondria al mes d'agost. Sols està la del mes de gener i la del mes de març. Així que pregaríem que, per favor, les penjaren lo antes possible.
Senyor Sánchez. Els precs sabem que no se contesten, però com que el senyor Mañà fa referència a un expedient de contractació del bar de festes, si ho vol explicar, i si no, no té cap problema.
Sí, gràcies. Realment vam tenir un, com diu el senyor Mañà, va aparèixer en un expedient de contractació pues un escrit. Tinc que coincidir totalment en la seva apreciació, tant de que l'escrit pues no tenia bona intenció, no era tampoc, no havia molt per on agarrar-lo també, i que des de la comissió de festes també coincideixo plenament que se va obrar de bona fe, encara que tampoc em va agradar pues veure lo que s'havia fet. Per tant, esta és una reflexió que hem fet i que ara després també del parón que han fet merescut després de la realització de les festes tornarem a parlar perquè esta situació no es torni a produir. No només les coses s'han de fer de manera correcta, sinó que a més ha de parèixer que ho fem correcte, no? I no hem de donar el més mínim marge a que puga aparèixer pues, que els procediments s'acaben viciats. Agrair-li també el to de la intervenció en plan constructiu. Gràcies.
Bé, el senyor Flors contestarà en el pròxim ple totes les preguntes que ha fet el senyor Serrano i la senyora Escudero contestarà l'última pregunta del senyor Comte.
Sí, a veure, respecte a les actes de ple, crec que les dues últimes estan en la zona de secretaria. Sabeu que ahir hi ha hagut una situació dramàtica en quant a personal. Hem tingut reincorporació d'un TAG que no estava fent les feines de secretaria, però va deixar, se va ficar dolent i va deixar de fer-ho, i sabeu que l'àrea de secretaria està una mica apurada en quant a personal. Si heu vist qui és la persona que ho fa, està treballant en fer les actes, en redactar-les conforme a l'àudio que estem gravant així, però pues, arriben fins on arriben perquè hi ha altres tasques que s'han de prioritzar per davant de la publicació d'un àrea. Les anteriors estan esperant a que se reincorpori la tècnica de normalització lingüística, que ara mateix està en excedència per maternitat, incorpora el mes d'octubre. Per tant, fins que no passe per la revisió lingüística de la normalització lingüística, que és molt important a l'Ajuntament, que vostès tenien dubtes de per a què servia aquest tècnic, pues per a aquestes coses. Precisament les actes de ple no es poden penjar fins que no passen per la revisió lingüística del tècnic lingüístic, que ara mateix està en excedència per maternitat. Gràcies.
Senyor Comte, vol contestar?
Sí, bueno, simplement és que hi ha ciutadans que, que tenen interès en conèixer les actes, concretament la del mes de febrer, i ens han comentat el tema, per tant, simplement era això, no? Conèixer un poquet per quin motiu no, però ja el tenim clar. Gràcies.
Les actes, en quan estan aprovades, s'haurien de penjar immediatament, però hem tingut aquest problema de la normalització, però en seguida se penjaran. Les que estan aprovades, les que no estan aprovades, per supost que no. Bé, sense cap punt més, s'alça la sessió i les preguntes se contestaran el possible. S'alça la sessió.